algunes històries dels països catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.
Diuen que la història l'escriuen els vencedors, i a aquesta evidència potser també hauríem d'especificar que l'escriuen els vencedors homes. I potser és per això que costa tant de trobar referències a les dones que han contribuït a dibuixar el nostre passat. Per aquest motiu, i aprofitant la commemoració del tricentenari dels fets del 1714, la malaguanyada Patrícia Gavancho va decidir d'escriure el llibre Les dones del 1714, i que jo vaig tenir el privilegi, però sobretot el plaer enorme, de presentar-lo a Valls. Si encara no ho heu fet, us recomano que llegiu el llibre perquè és realment interessant. Una de les protagonistes d'aquesta obra que la Patrícia Gavancho ens va deixar poc abans de morir és la Mariana Copons, un personatge realment interessant, amb una vida intensíssima i de la que perfectament podríem fer una sèrie a Netflix. La Guerra de Successió, com totes les guerres que hi ha hagut a la història, també va tenir els seus espies, i igual que els borbònics, els catalans austriacistes també en tenien els seus. I la Mariana Copons fou, segons la qualifiquen alguns historiadors, la nostra Mata Hari particular del segle XVIII. La protagonista del programa d'avui, tot i haver nascut, pel que sembla, a Barcelona, va estar molt vinculada a Alella. Parlem d'una dona d'alta societat, de noble nissaga i vinculada des de diferents branques familiars amb la causa austriacista. Amb tot, públicament, Mariana va fer veure que la seva marxa de Barcelona cap a Alella va ser perquè no volia significar-se per cap dels dos bàndols, els austriacistes i els borbònics, i també perquè aquella Barcelona en conflicte no li permetia de viure la vida alegre i de luxe a què ella hi estava acostumada. Però això no fou realment així. Mariana de Copons jugava un paper molt important com a defensora de la causa catalana en aquella època tan convulsa, i va fer servir totes les eines i armes al seu abast, des dels codis xifrats fins als seus encants personals per ensarronar els enemics, aconseguir informació i col·laborar amb la causa catalana. Encara avui recordem l'episodi més cèlebre de la seva trajectòria com a espia, un episodi que, tot i poder semblar fins a cert punt un pèl frívol, a la pràctica va permetre de salvar centenars de vides dels combatents catalans. Al gener del 1714, la Junta Secreta, òrgan creat pel comandant en cap Antonio de Villarroel un any abans, va encarregar al coronel Lleonard que fes arribar l'ordre per escrit a les autoritats austriacistes de Mataró de preparar-se per col·laborar des de dins de la vila, que era controlada pels borbònics, per l'assalt de la ciutat que es produiria de manera imminent. Per aconseguir això, Lleonard explica el pla. Uns 400 miquelets entrarien a la ciutat de Mataró per un passadís subterrani per atacar les tropes borbòniques que allà hi eren establertes. L'assalt s'havia de fer la nit del 25 al 26 de gener. Al port de Barcelona, aquells 400 miquelets ja eren a punt de salpar cap a Mataró, però els esdeveniments van fer un gir inesperat. I és que aquell mateix dia per la tarda, Mariana Copons s'havia citat amb el baró Le Crechois per berenar plegats. I fou aleshores que el baró filipista, amb les defenses baixes davant la bellesa i la simpatia de l'espia catalana, va rebre la visita urgent d'un soldat que va interrompre el berenar. El baró, que era comandant de les tropes borbòniques d'Alella, va llegir el comunicat discretament. Els espies filipistes, perquè els borbons, com ja hem dit abans, també en tenien d'espies, havien descobert el desembarcament dels miquelets aquella mateixa nit al Masnou. Le Crechois es va incorporar i, tot excusant-se amb aquella dona que el tenia boig, li va dir que havia de marxar per un tema molt urgent. Mariana es va fer la dolguda i va insistir al baró que s'hi quedés una mica més. Tant va insistir l'espia que al final Le Crechois va optar per ensenyar-li l'ordre del duc de Popoli que li havien acabat de lliurar, perquè ella veiés amb els seus propis ulls com n'era d'urgent la seva marxa. Era impossible que s'hi pogués quedar a acabar el berenar perquè havia d'anar a organitzar la defensa de Mataró tot preparant l'emboscada als miquelets catalans. Tan aviat marxar Le Crechois, La Mariana Copons va sortir cames ajudeu-me a avisar al coronel Lleonard. Lleonard va agafar un vaixell i va anar cap a Barcelona, arribant tot just a temps per poder evitar la sortida dels Micalets cap a Mataró. Així doncs, els plans es van canviar i el dia 30 de gener, i no pas la nit del 25 al 26, les tropes austriacistes van desembarcar en un altre punt, entre Canet de Mar i Arenys de Mar. I així fou com aquella operació, fruit de les habilitats com a espia de la Mariana Copons, va salvar la vida d'aquells Micalets, però també va servir per a que aquests poguessin tornar a Barcelona amb un carregament de subministres i queviures en un moment en què la ciutat patia de valent els estralls de la guerra. Aquesta, que hem explicat, no va ser pas l'única acció d'espionatge de la nostra agent secreta, tot i que sí que és la més coneguda, ja que va ser explicada pels seus propis contemporanis. I pel que fa a la Mariana Copons, la nostra més cèlebre espia, quan va acabar la guerra es va casar, paradoxes de la vida, amb un militar borbònic. I un cop vídua va acabar morint envoltada de filipistes en la misèria més absoluta i els seus pocs béns venuts en uns encants. Un final trist, com gairebé ho van ser, d'una manera o una altra, tots els finals d'aquells lluitadors i lluitadores del 1714. I és que la història no acostuma a tractar bé els herois catalans. I el cas de la Mariana Copons no ha estat pas una excepció. Benvolguda audiència, ens retrobem ben aviat aquí amb una nova història dels Països Catalans. I ja sabeu que ens podeu seguir al Twitter del programa @historiesppcc. Que acabeu de passar un molt bon dia.
Algunes històries dels Països Catalans. Episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.